Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I 11 minuts us explicàvem aquest matí a l'informatiu el nou índex de preus dels lloguers que permetrà regular els preus dels lloguers i fer de topall a Barcelona i 139 municipis de Catalunya més entrarà en vigor el dimecres 13 de març. Des d'ahir tots els ciutadans poden consultar l'índex de preus de referència a través del web del Ministeri d'Habitatge, però avui volem explicar-vos com funciona aquest topall als lloguers i com us pot afectar. Per això, tant si sou propietaris com si sou llogaters, atents a les explicacions que ens donarà avui l'advocat expert en dret immobiliari Alejandro Fuentes Lojo. Senyor Fuentes Lojo, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Senyor Fuentes Lojo, primer de tot, aquesta és una mesura que pot funcionar per regular el preu del mercat?
Bueno, és una mesura que reivindiquen una part de la població, és bastant polèmica, doncs perquè hi ha interessos contraposats i això no ho sabrem fins a quin punt doncs, servirà per apaivagar el problema de l'accés a l'habitatge, que és un problema que és molt greu, que realment doncs, preocupa molt a la ciutadania, ha passat a ser un dels primers dels problemes més importants de la ciutadania i, per tant, les mesures que s'adoptin doncs, s'haurà de veure a mig termini si són efectives o no, però la realitat és que hi són aquí i per tant les hem d'explicar.
Anem per tant a la part pràctica. Aquest nou índex de referència dels preus del lloguer, com funcionarà? Com s'haurà d'aplicar?
Doncs aquest índex passarà a ser de caràcter obligatori. És un índex que ja es pot consultar a la web del Ministeri d'Habitatge, de Vivienda, de l'Estat, i és un índex que estableix en funció de les característiques del pis, de la ubicació, del barri i tot, doncs una forquilla de preu màxim i mínim que poden negociar en l'arrendatari. I això serà vinculant i, per tant, no es podrà negociar per sobre d'aquest barem. Llavors, tu, realment, aquella forquilla depèn una mica de l'estat de l'immoble, no? La forquilla per la part de baix de l'import baix serà per pisos que no estiguin reformats o que siguin més antics i la part de dalt, doncs, per pisos que tinguin més prestacions i tot, però en qualsevol cas, a diferència de l'índex català que hi havia abans, l'índex català que hi havia el 2020-2021, aquí sí que hi ha una forquilla de negociació de preus, no? Per posar-te un exemple, doncs, pot ser que un pis, doncs, que posi el lloguer d'un pis que sigui de 1.000 a 2.000 i, per tant, això s'ha de fer en una negociació. No hi ha un preu màxim establert com a tal determinat, sinó que hi ha una forquilla, a diferència de l'índex català que hi havia abans, en virtut de la normativa del 2020 de contenció de rendes i que va ser declarat inconstitucional en el seu dia. No?
Abans de poder saber com mirem aquesta forquilla, em deia que aquesta negociació serà sempre entre arrendador i arrendatari. Només entre arrendador i arrendatari, ho dic perquè si no podem assumir que la tendència sempre serà per part de l'arrendatari tirar a l'alça de la forquilla, no?
De l'arrendador.
De l'arrendador, exacte.
Bueno, sí, això pot ser una realitat que s'imposi, evidentment, ja sabem que en aquests casos hi ha una disparitat de poder negociador, no?, entre les parts, com comentes, en la majoria de casos, i per tant, sí, pot ser que s'imposi el tema de la forquilla de dalt. Sí, la forquilla està feta d'alguna forma, això de la forquilla és una qüestió que ha sigut criticada també per part del govern català, en el sentit que precisament pel que comentes, no? I l'argument del Ministeri és que d'alguna forma s'ha de diferenciar aquells pisos que realment estan reformats d'aquells no, i llavors estableixen que per això es fa aquesta forquilla, perquè si no els pisos que fossin més antics valdrien el mateix que els nous, no? I d'alguna forma, doncs clar, evidentment el problema que pot haver-hi és aquest, que després els negociadors doncs, s'imposarà sempre de dalt. Bueno, ja ho veurem, però pot ser un perill. Efectivament, per això el govern català, quan va fer el sistema d'índex català, ja va fixar un preu establert en funció també de les condicions del pis i no deixava aquest marge de maniobra, no? Són diferents sistemes, però hem de tenir en compte que el que s'aplicarà serà l'estatal, no el català.
Vostè m'ho explicarà bé, això, que és expert en dret immobiliari. De fet, per això l'hem trucat un dia com avui, però suposo que, feta la llei, feta la trampa, si jo canvio la griferia del pis, reforma feta, no?
Clar, bueno, de fet és per això que es deixa aquesta forquilla, no? Perquè siguin les parts que vegin el pis i que negociïn això, i per tant que l'arrendatari, doncs, si veu que aquell pis realment està en millors condicions o pitjors condicions, doncs acceptarà aquella forquilla per dalt o per dalt, i si no, s'anirà una altra, per baix o per dalt. Després s'ha de tenir en compte també que a part de l'índex de preus, també l'índex de preus no sempre aplica. Això només és quan ets gran tenidor o quan no hi havia lloguer anterior. Després anirem sobre això. Per tant, també les reformes afecten també al preu màxim quan hi havia un contracte anterior i no eres gran tenidor. Això ho podem explicar també, però vull dir que els efectes de reforma és molt important també, efectes de cada arrendador s'incentivi per fer reformes, s'estableixen a la llei, que s'establien a la llei per dret a la vivienda, la possibilitat d'augmentar fins a un 10% el lloguer anterior pels que no són gran tenidors, sempre i quan hagin fet reformes durant els últims 2 anys d'accessibilitat, grans reformes o de millora energètica, no? I d'alguna forma s'incentiva doncs, que no ens passi com passava doncs, als anys 70, no? Que l'envelliment del parc immobiliari degut a que les rendes estaven congelades, no? I d'alguna forma s'intenta incentivar a través de diversos mecanismes que es facin obres i que els pisos no es deixin en mal estat per part dels propietaris perquè no tinguin creen incentius perquè facin reformes, no?
Anem precisament a això. Com podem saber el preu màxim d'un pis de lloguer segons l'índex de referència de preus?
Doncs és molt senzill. Hi ha una... A la web del Ministeri hi ha un índex i llavors allà, jo ho vaig trobar ahir, perquè això es va publicar ahir, allà hi fiques la direcció del pis i podeu posar una prova, la direcció del vostre pis, poseu la direcció, poseu si té ascensors, no té ascensors, si hi ha característiques, si té balcó, si no té balcó, i llavors et fa un càlcul de la forquilla, del mínim fins al màxim, en funció de la ubicació. Doncs això són dades que l'administració ha creuat amb Hisenda, dels contractes que es van declarar per Hisenda des de fins a l'any 2022, i amb el registre de propietat, i amb altres administracions públiques, i ha fet un estimat del que es podia cobrar segons les zones, segons el barri, no? Uh-huh. I, per tant, no és del tot ajustat, perquè realment es fa sobre, perquè es veu, s'ha fet sobre declaracions de renda 2022, per tenir un decalatge, i per això s'anirà renovant cada any, perquè per actualitzar-lo al preu real de mercat s'han actualitzat les dades aquestes, però és senzill. La taula és com la... No sé si l'índex català l'havíeu vist alguna vegada, és molt semblant, uh-huh. Però tu poses la direcció i poses diverses característiques i en seguida et surt allà la forquilla i el preu màxim i mínim. I això serà el preu màxim que es podrà exigir a partir del moment en què el Ministeri aprovi l'índex de preus de referència amb el BOE i la declaració de zones tensionades a Catalunya que ha demanat Catalunya, no? Que s'acabi la zona, que s'acabin 140 municipis de Catalunya com a zona tensionada, i això a l'espera que es produeixi al març, mitjans de març, doncs fins llavors no serà en vigor, però quan entri en vigor, el dia següent ja tots els contractes estaran subjectes a aquest preu màxim, i per tant no es podrà posar un preu màxim als contractes nous.
Entenc que no caldrà dades cadastrals, per exemple, en cap cas.
No caldrà dades cadastrals? No, jo vaig provar ahir i no, i directament ells ho relacionen ja amb el catastre i amb la direcció física ja està, però bueno, si fos així no hi ha cap problema. El catastre és públic, accés gratuït i públic des d'internet, o sigui que tampoc seria un problema que tenir accés a l'identificació cadastral. Però al principi ahir vaig provar i no calien les dades cadastrals. Se les creua directament ja l'administració en el mateix índex. Mm.
Què passa amb els lloguers que ara mateix estan per sobre d'aquest índex?
Doncs aquests lloguers seguiran estant per sobre d'aquest índex i, per tant, seguiran fins que acabin els contractes. I, per tant, tots aquests contractes que s'hagin... Perquè ara, evidentment, són molts els contractes que s'estan firmant ara, perquè molts propietaris interessats encara realment tampoc els hi apliqui aquest índex, i s'estan firmant molts contractes que estaven, d'alguna forma, que havien vençut, però que les parts no havien firmat cap nou contracte, i, per tant, aquests nous contractes seguiran amb el preu baix que s'hagi pactat fins a la seva finalització. I per tant, és només aplica per contractes que s'hagin firmat amb posterioritat al moment en què es publica la resolució de declaració tensionada i de l'índex de referència. Mm-hmm. I per tant, fins llavors aquests contractes són plenament vàlids. És més, és que aquests contractes també poden servir de referència de cara a nous contractes, perquè l'índex de referència no aplica sempre aquest índex de referència com a preu com a preu establir. La llei estableix, la llei de hecho, la vivienda estableix que si ets gran tenidor, si ets gran tenidor, l'arrendador és gran tenidor, que a Catalunya amb ser propietari de 5 pisos o més ja ho ets, val? Si ets gran tenidor, el preu màxim que pots exigir és el menor dels dos, o bé de l'índex del que surt, de l'índex de referència o del contracte que tenies durant els últims 5 anys anteriors. Uh-huh. Per tant, si l'índex de referència està per sobre del preu de contracte que tenies, que tenies vigent durant els últims 5 anys anteriors, actualitzat a l'IPC, se t'aplicaria aquest segon, al mínim dels dos. I, per tant, no sempre serà l'índex de preu de referència. El normal és que el preu de referència estigui per sota, no? pel que sembla que estigui per sota, perquè jo he vist està per sota del preu de mercat. I, per tant, el normal és que el topall que t'apliqui sigui l'índex de referència. Però si durant els últims 5 anys anteriors al contracte el preu que s'hagués pactat fos inferior a l'índex de referència, doncs el topall que t'aplicaria a tu seria el menor dels dos per beneficiar l'arrendatari nou. Mm. Val? Això si és gran tenidor. Val? Si no és gran tenidor l'arrendador, l'índex de referència no l'aplica si hi havia un contracte anterior. De tal forma que es beneficia d'alguna forma, es vol beneficiar la persona que no és gran tenidora, dir-li, escolti, si vostè tenia un contracte allà de lloguer anterior, que el preu, realment, la renda pactada fos superior a aquest índex, vostè no està subjecte a aquest índex. I vostè, per tant, pot seguir exigint als nous contractes el preu que tenia anterior actualitzat a l'IPC. D'alguna forma, el que es vol és que no es van tenir no es vegi penalitzat i no tingui que realment estar subjecte a rendes inferiors a les que venia cobrant amb els contractes anteriors. Mm. Això és molt important tenir en compte. Però hi ha una excepció. Si aquell arrendador no gran tenidor no hagués tingut l'habitatge arrendat durant els últims 5 anys, com no hi ha un contracte anterior, no hi ha cap referència sobre això, llavors sí que l'únic límit que té és l'índex de referència, amb la qual cosa d'aquests sí que estaran subjectes a l'índex de referència perquè no hi ha cap altre barem per de topall. S'entén la idea?
S'entén perfectament tota la idea. Li pregunto a la inversa, tot i que em sembla que ja ho explicava ara mateix, però a la inversa, si algú té un preu per sota de l'índex, pot arribar a pagar el lloguer o mentre estigui vigent el contracte no pot fer-ho, això?
Si algú té un preu... Si l'arrendador té un preu per sota de l'índex...
Sí.
Si l'arrendador té un preu per sota de l'índex, mentre estigui vigent el contracte, seguirà exigint aquella renda. I quan ja faci un nou contracte, si és gran tenidor, estarà subjecte al mínim, al menor dels dos. I, per tant, si està sota de l'índex, podrà acollir-se a aquest menor preu, efectivament.
Mm. Val. Ara em deia, és una mesura que afectarà a propietaris que tinguin 5 pisos o més, a grans tenidors, etcètera, etcètera. Com sé jo que el propietari té 5 pisos o més?
És fàcil. El registre de propietat figura en inscripció i el registre de propietat es pot accedir públicament per qualsevol persona. I, per tant, hi ha un índex de localització dels immobles de qualsevol persona. I tu pots saber, pots treure amb una nota del registre per internet, pots localitzar d'immobles i poses el nom de la persona física o de la societat, del titular, i et treu tots els immobles que té a Espanya. Mm. I els treu tots i, per tant, pots treure, et surt com una nota de localització amb el qual tens tots aquests immobles. El que passa és que aquella nota de localització et surten tots els immobles que té, però poden ser finques rústiques, poden ser locals, i, per tant, el que importa aquí és que siguin finques destinades a l'habitatge, i, per tant, habitatges. I, per tant, només computen els que són habitatges, no computa qualsevol tipus d'actiu immobiliari. Per tant, primer, per fer un primer cribatge, es troba aquesta nota de localització dels immobles, i després, un per un, s'hauria de treure una nota simple d'un per un per veure quin tipus d'immoble és. Mm. I així sabrà si d'aquests immobles que té, quants en té d'habitatges i, per tant, si són 5, com dic, a Catalunya, ja serà gran tenidor.
Avui, Avui li vull agrair a l'advocat expert en dret immobiliari que ens acompanya, Alejandro Fuentes Lojo, que té a bé explicar-nos tot el que es ve a sobre amb aquest nou índex de preu dels lloguers a casa nostra, perquè crec que és una cosa complicada, però que cal entendre molt bé, i em permetrà el senyor Fuentes Lojo que ligui encara una mica més la troca, perquè trobo que és això, deia, és important entendre molt bé què pot passar, què no pot passar. Si jo sóc propietari de, per exemple, 8 pisos i, per tant, m'he de veure sotmès a aplicar aquest índex, i abans que entri en vigor tot plegat dic, escolta'm, abans que m'agafi tot això, jo tinc 8 pisos, escolta'm, amb la meva dona, per exemple, els compartim i tenim 4 i 4, i, per tant, m'estalvio de seguir aquesta llei. Feta la llei, feta la trampa i serveix, o això és frau de llei?
Doncs com tot, doncs evidentment hi pot haver frau de llei, efectivament s'ha fet, fet d'alguna forma, de forma específica, per burlar la norma, doncs hi ha un frau de llei. La finalitat d'aquella distribució, d'aquella distribució dels immobles entre la teva dona i tu, s'ha fet efectivament per amb aquesta finalitat i sense cap altra finalitat, doncs si això s'ha acreditat, frau de llei. El problema aquí és que l'arrendatari tampoc es ficarà aquí. No? El problema és això, és a dir, que no es posarà un plet per demostrar que aquest gran tenidor ho era i que és com tot, no? Aquí el que sí que pot ser és que sigui l'administració qui s'hi fiqui, no tant l'arrendatari, sinó que l'administració doncs acabi incoant expedients sancionadors contra aquells propietaris que realment consideri que són gran tenidors, perquè hi ha una gran discussió aquí sobre això. Uh-huh. Perquè, com bé deies, què passa quan és una quan l'immoble està en una comunitat de béns, no? Com dius aquí. Escolti, jo aquest pis jo tinc el 50%, no tinc el 20%, perquè ho comparteixo amb la meva dona o amb els meus germans. Això com computa? Això no ho diu la llei. La llei diu, escolti, si vostè és titular de 5 o més immobles, o a fora de Catalunya de més de 10 immobles, o més de 1.500 metres quadrats a fora de Catalunya, també. Però què passa si jo sóc titular de diversos, o tinc un percentatge, o tinc una nova propietat, o tinc un usufructe? Això no està establert, i per això aquí hi ha moltes escletxes, no? I, per tant, aquí serà l'administració, en el seu cas, qui podrà actuar per la via administrativa sancionadora, amb expedients, d'alguna forma, per evitar aquest frau de llei, no? I veurem si realment, en aquest sentit, doncs, ja veurem si s'aclareix una mica per part també dels tribunals fins a quin punt és gran tenidor, perquè això també afecta altres mesures que de procediments de desnonament i això, el concepte de gran tenidor, no? Que queda una mica indefinit a la llei i, per tant, són moltes les formes de poder, reestructurar la propietat o d'alguna forma diluir la propietat en diverses persones, no? I en aquests casos com computa, no? Que és el dubte que hi ha.
I per últim, sí que li voldria preguntar, perquè el nou índex ha d'entrar en vigor el proper 13 de març, i des del sindicat de llogateres s'està esperonant la gent a que s'esperi a l'hora de signar nou contracte. Això juga a favor de l'arrendatari?
Clar, sí, el que està passant aquí, que estem veient aquí, hi ha hagut, des de que es va anunciar el problema aquí, jo crec que les coses no s'haurien de fer així, que s'ha anunciat des de fa temps aquest índex, no? Ja portem com un mes que sabíem que aquest índex es anava a aprovar tot, i clar, això vol dir que no afecta el mercat immobiliari, i d'alguna forma, fins que no s'aprovi això, la gent està nerviosa o està insegura, perquè evidentment no es vol vincular amb un contracte a 5, 7 anys o els que siguin, sense a l'espera d'una reforma tan important com aquesta. Per un costat, l'arrendatari vol esperar, com és lògic, a que se li apliquin des de referència, perquè més probable és que estigui per sota dels preus que està negociant i dels que estan actualment, i l'arrendador al revés, l'arrendador apreta per poder realment pactar un contracte ara. I això ho estem veient en el mercat. Llavors, ara està produint una situació molt anòmala en el mercat, d'aquesta tensió i també de que molts contractes doncs no s'estan firmant, perquè el notari diu no, jo m'espero fins això, i per tant aquest últim mes doncs hi ha hagut una caiguda de la demanda en aquest sentit. També tots aquests contractes que d'alguna forma anteriors, que estaven vigents però que s'estaven d'alguna forma renovant per el que es diu per tàcita de reconducció, que vol dir per aquí essència les parts, no? Un contracte que havia finalitzat, no? Que havia finalitzat el període de les pròrrogues i per tant havien acabat els 5 anys o 7 anys si és persona jurídica, i el contracte havia finalitzat, havia vençut, però les parts estaven conformes, no?, amb aquell contracte, i l'arrendatari seguia pagant la renda i l'arrendador doncs seguia permetent això, no? Fins al punt de que, evidentment, l'arrendador diu, no, escolti, o vostè em firma un contracte demà o el faig fora. Val. I per què? Perquè no vull esperar, perquè si no m'enganxarà la nova llei, uh-huh. i per tant no em vull esperar. I l'arrendatari diu, no, escolti, vostè no té cap pressa i de sobte ara amb totes les presses per firmar un nou contracte amb una renda que jo que no estic d'acord, i per tant s'estan produint aquestes situacions d'una forma tan anòmales i també tan perjudicials, perquè creen conflictivitat i que poden acabar als tribunals, uh-huh. no? Perquè l'arrendatari que diu, no, jo no li firmo un nou contracte, però tampoc el contracte ja està en vigor, i diu, bueno, doncs espera fins que surti la llei i no vol firmar un nou contracte, no? I l'arrendador, d'alguna forma, a la posició contrària per poder no estar limitat al preu del lloguer. Això és el que estem veient aquests dies per aquesta inseguretat jurídica, perquè d'alguna forma s'ha anunciat a bombo i platillo una mesura que no està en vigor, i això afecta, evidentment, els efectes directes al mercat immobiliari, que realment són molt, molt potents, no?, els efectes que té, i fins que no hi hagi la norma i que no estigui tot en vigor, doncs produeix aquestes situacions tan perjudicials pel mercat i també per l'arrendatari que es veu indefens i que diu, escolti, jo no vull firmar ara una renda que després pot ser que surti per sota i em vinculi aquí a tants anys, no?
Haurem de seguir veient com funciona tot plegat. Alejandro Fuentes Lojo, advocat expert en dret i immobiliari. De moment, moltíssimes gràcies per fer-nos entendre com pot arribar a funcionar tota aquesta nova llei. Que vagi molt bé, una abraçada.
Vinga, a vosaltres, gràcies. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.